Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Minuts ara que passen ja de les 5 de la tarda, encarem la recta final del programa, ajustem el retrovisor, Candela Figueres.
Ajustadíssim, bona tarda, molt bona tarda.
No? Ajustadet, sí?
Està, sí, l'estic posant a lloc.
Perfecte.
Mira,
i qui veus?
Ara hi veig ja un crim, un nou crim vintage. T'agrada o si vols el moqui busquem
no,
una altra cosa?
No, ens encanta el que veus.
El crim vintage.
Ens agrada.
Va passar a Lleida.
Present.
Lleida, present.
Aquest era el crim que primer vam dir que era del 1880?
Sí, però no, és del 2 d'agost de 1838.
Ah, val.
Uns bastants anys abans.
Sí, sí, veritat.
50, més o menys.
Sí. I és que a Lleida, Lleida, el 2 d'agost de 1838, sí, es va trobar un cadàver a les 6 del matí quan algú va donar... Perquè sempre hi ha algú que dona la veu d'alarma.
Sí.
Doncs va ser algú, sí, que va donar la veu d'alarma al vall de la ciutat. Mm. Era un matí clar, una matinada, un matí, saps, allò, a les 6, és molt aviat, sí, ni rastre de boira, i el campanar de la Seu Vella es veia majestuós. El cadàver que van descobrir, però, no estava a prop de la Seu Vella, sinó que estava darrere l'església de Sant Joan i davant de l'abadia. Uh-huh. En rebre la veu d'alarma, el Valle es va presentar al lloc dels fets, juntament amb dependents dels jutjats i cirurgians del crim.
Ui, què vol dir això?
Aquests?
Sí, no ho tinc clar, però poden ser dues coses només. O investigadors o metges forenses. Jo apunto més que eren metges forenses. Per ser pel tema de cirurgians.
Clar.
Però potser és com els deien a Lleida els cirurgians, els forenses.
Pot ser.
Cirurgians del crim. Que sona bé, eh?
És preciós.
Té molta entitat.
Bueno, seria els cirurgians.
Quan algun dia entrevistem aquí un metge forense, li haurem de preguntar. T'agradaria més que et diguessin cirurgia del crim?
T'agradaria que t'entrevistessin?
És que és molt bo.
Sí, sí, t'agradaria.
L'entrevistarem.
L'entrevistarem.
Vols un metge forense?
Vull un metge forense.
Ho aconseguirem abans que acabi.
Jo crec que, perdona, ja per acabar, per tancar aquest bloc.
No, si vols anem obrint capítol.
No, que clar, un forense també ha de, diguéssim, inspeccionar cossos que no han patit, han mort no a causa d'un crim, no?
I fins i tot cossos que potser no han mort del tot, és a dir, que han tingut ferits. Vull dir,
perdona?
Cossos... A veure, quan tu has tingut un accident, que després et ve el de l'asseguradora,
sí,
i t'analitza i acaba a vegades...
Sí.
Ah, no, és un pèrit.
Ara.
Ah, m'estic
clar,
confonent.
Clar, un forense...
Un pèrit forense també hi ha, eh?
Pèrit forense.
És que clar, hi ha molt... Hi ha molt...
O sigui, el forense en principi sempre ha de tenir cadàver.
Cirurgià del crim.
Clar, no... Perquè hi ha un forense que pot inspeccionar cadàvers sense necessitat que hagin sofert cap crim.
Que és la línia que tu defensaves.
Ara, exacte. Vull dir, aquí potser hi ha una diferència. Entens? Un cirurgià del crim, per defecte, ha d'explorar cossos que hagin mort a causa d'un crim.
O sigui, una persona que es mor tranquil·lament dormint al llit...
No necessita un cirurgià del crim.
Però jo em pensava que trucaven al metge,
sí,
de capçalera...
Ui.
I venia a casa.
Però sí, jo crec que sí que necessita un cirurgià del crim.
Ah, sí, també.
Sí, perquè, clar, com saps que aquella persona s'ha mort dormint? Potser aquella persona...
L'han enverinat.
Potser aquella persona...
O vosaltres, que sou molt mal pensades.
Ha respirat gas.
O potser aquella persona...
L'han assassinat.
Ara, sigui, ara que ho dius...
Clar.
Sí, sí.
Sigui com sigui, hi havia cirurgians del crim i dependents dels jutjats en els llocs dels fets per veure qui era aquest cadàver. I resulta que era el d'un home de mitjana edat.
Un home de mitjana edat.
Mm. Anava vestit a l'estil del país i portava mànigues de camisa i tenia el cap embolicat amb una manta de mules força vella.
Què?
A veure, què? Com anava vestit?
No he passat la primera barretina. Pàgina i hem parat 8 vegades.
Però què vol dir que anava a l'estil del país amb barretina?
Era
vull dir,
traginer.
Com...
Era traginer.
Ai,
per tant, us heu d'imaginar, doncs, camisa blanca, pantalons negres, espardenyes...
A casa som família de traginers.
Calla,
doncs ja
que no, calla que no sigueu parents, eh? I t'estigui explicant aquí un crim.
Ai! Okay. No us queda gaire lluny, no,
no
Lleida?
No havia d'haver dit res.
Tens alguna, no sé,
veus
alguna
com...
cosa a la família estranya que no t'hagin explicat? No sé, truca, eh? Bé, deixem-ho aquí. No, ara no vull causar ara problemes familiars.
Jo ara m'has deixat...
Oh.
Bé, bueno, escolta.
Era de Lleida.
Era de Lleida.
Després et dic els cognoms.
Va, si
et
no,
sí, però tot apunta, fins ara, pel que has dit, tot apunta...
Era traginer.
A Torà.
Home.
No, però això és a Lleida. És la ciutat,
Això és Lleida capital.
Diu que és clar,
Lleida capital.
Vella.
Seu Vella.
No,
Lleida
no.
Capital.
Capital de Segrià. Mm.
A part de les mànigues de camisa i que anava vestit a l'estil del país, no sé si heu sentit bé, perquè ja s'heu posat nervioses, de que anava al cap, el portava embolicat, amb una manta de mules força vella.
Bueno, això és
una manta que tapa les mules i que estava utilitzada.
No que fos, no té que tingués dibuixats de mules.
No, hauria estat molt bé per ser el 1838, però no. La manta tenia taques recents, de sang,
ja hi som,
fresques i encara humides. I atenció, al terra es podien resseguir algunes gotes de sang que conduïen a la porta principal de la casa de Don Francisco del Río. El primer pas lògic hauria estat anar a la casa del Don Francisco del Río i preguntar què passa amb la sang.
Sí, sí. Això no cal ser cirurgià de cap crim.
No hauria de ser-ho, però no. Els crims d'antes, si bé ho recordareu, perquè ja us he explicat algunes vegades, quin és el primer pas?
Trucar.
Trucar aquí.
A una porta.
No.
Truca. Mercè, digues.
Quin és el primer pas?
El primer, sempre preguntar.
Els veïns.
Els veïns de la zona.
Trucar a la porta dels veïns.
No.
Primer preguntes als veïns que passen per allà.
Clar, de dir...
Lo de la porta ve després, Marta. No te m'avancis.
Què vols? Tens tantes ganes de trucar a la porta.
No. Abans, hosti, es truca a la porta quan els veïns ja t'han donat... És a dir, els veïns de la zona ja t'han donat el primer part.
Val, d'acord.
La prèvia.
D'acord.
Tots els veïns van assegurar que la víctima era en Sebastià Guix.
Sebastià
el traginer. Et sona?
Veus que no era traginer? Ja ho has dit tu.
El traginer. Et sona el nom de, el cognom de Guix?
Guix, no.
No?
Nom, sí.
Vinga, doncs no té res a veure amb la teva família,
no,
Mercè.
No.
Respira tranquil·la. També van dir que la nit havia estat tranquil·la, ni baralles, ni crits, i que, per tant, el cadàver havia estat portat allí, però que no havia mort.
Saps res.
No havia mort res. I amb el cadàver ja identificat, ara sí, la policia va anar a fer un reconeixement a les cases del voltant, inclosa la del Francisco del Río, però, ai, nois.
Ai, què?
No hi van trobar res.
Hosti.
Així que el tercer pas de la investigació,
sí,
ara sí, va ser fer l'autòpsia del cadàver. I aquest va revelar que el cadàver tenia 11 ferides. Carai. I una textualment diu que va ser mortal de necessitat. El pulmó. Entenem com a mortal de necessitat,
sí, que, vol, clar,
que tenien molta necessitat de fer-la, el
aquella
pulmó,
ferida.
A mort.
O que era
mai
mortal,
millor.
Si ho sabem. Sí. Però va ser mortal.
Clar,
la ferida aquella va ser mortal.
Pobre, que us ha quedat clar.
L'autòpsia també va revelar que el Sebastià portava 24 hores mort. Això, per tant, allò de la sang freda i que t'acaba, oblideu-vos-en.
Sí.
I que la manta que cobria el cadàver no havia estat foradada per cap arma. Per tant, sí, l'havien embolicat post-mortem. La investigació quedava ara en un punt mort, una altra vegada. El batlle i el seu sèquit no sabien per on tirar. Així que van decidir tornar a preguntar als veïns del bloc d'edificis on vivia el Sebastià. Exacte.
Ara sí que truquen.
Eren els edificis propietat de Don Francisco del Río.
El que havien trobat les taquetes de sang?
No. Sí, exacte.
No?
Sí, 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 sí.
Val,
és a dir, quan troben unes taquetes de sang que condueixen en un edifici,
sí,
era l'edifici de Don Francisco del Río, però en un primer moment no hi troben res.
Res.
I ara, després, ja d'ubicar que aquell senyor es deia Sebastià Guix i com havia mort, ja diuen, doncs, saps què? Ara sí, tornem a preguntar en aquest edifici i busquem coses més interessants perquè ja tenim pistes que apunten directament en aquest edifici.
Claro.
La sang no era prou. Aquesta segona ronda de veïns, nois, sí que va portar declaracions reveladores i acusadores. Uns veïns van dir que el Sebastià Guix i la seva dona no vivien bé per la vida animada d'ella i que el Sebastià sempre es queixava que era una fresca. Uns altres veïns van dir que la matinada de l'1 d'agost havien sentit crits a l'habitació del matrimoni. Van cridar tant, de fet, que un veí del pis de dalt va baixar a veure què passava, però ningú li va respondre a la porta. També et dic jo que si t'estàs barallant, per norma general no et venen a contestar. Però
altra feina tens.
Altra feina tenen. I fins i tot la policia va preguntar a la dona del Sebastià si aquell cadàver,
sí,
el que portava, el devien portar com anant ensenyant, era del seu marit. I ella va dir que no el reconeixia.
Com de monstruari, no?
Com de monstruari. És tu i jo? No, no és millor. Una mica sospitós, tot plegat? Sí.
Sí.
Per això la policia va decidir tornar a la casa de la senyora Guix, la dona del traginer, i fer un reconeixement exhaustiu del pis. I van veure que el pis havia estat fregat recentment,
mala senyal,
en les rajoles de l'habitació, hi havia un vidre trencat d'una finestra de l'habitació, hi havia gotes de sang sota el matalàs,
ui,
hi havia
no
taques de sang en una porta, i a la comuna, que eren els vàters d'abans, hi havien trobat una escombra, una navalla tacada amb sang,
mare,
una pistola i un tros de roba blanca plena de sang.
Més clar,
ja
més clar l'aigua, eh?
Havien llançat tot l'atrezzo de Halloween? Podria ser, però en principi no, perquè estàvem al mes d'agost.
Aquella època només hi havia castanyada.
Només hi havia castanyada. La cosa pintava fatal per la dona del Sebastià, que es deia Teresa, així que la policia va decidir començar una ronda d'interrogatoris.
Ben fet.
Ja van passar dels veïns, ara ja van anar directament, doncs, a qui havien d'anar. La primera, però, no seria la Teresa, sinó que seria la minyona de la casa. Tenia 12 anys i era la neboda de la Teresa.
La minyona tenia 12 anys?
Sí, era la neboda. Per donar-li feina, la van posar de neboda a treballar... Ai, de neboda, de minyona a treballar a la casa. Tenia 12 anys. I la van asseure a una cadira. van arrossegar una mica la cadira i els veïns de baix es van enfadar.
Ui, això fa molta ràbia.
Fa molta ràbia.
I li havien posat una alça, també, perquè devia ser petita, encara que
té 12 anys. Anys, no és una nano. Saps què vull dir? Et posen una alça quan en tens 4.
A veure, perquè tu, justament, quan tenies 12 anys...
Jo quan tenia 12 anys...
Ja feia 1,80 m amb 12 anys.
Ja feies un 80.
El 1800, la gent era potser una mica més menuda.
No, has de pensar que els traginers de Lleida ja som alts.
Ja eren alts. Sí, home, els de Lleida...
Sí.
Com el campanar de la Seu, són.
Clar, ben alt.
I li van dir, Maria, perquè es deia Maria,
Maria.
Explica'm tot el que vas veure ahir a casa de la senyora Guix. Sí. I la Maria va començar a narrar uns fets que posarien els pèls de punta al més valent dels mortals. La cosa va anar exactament així. Sobre les 9 de la nit del 31 de juliol va arribar el Sebastià, és a dir, el seu oncle, a casa. Va sopar amb la tieta i se'n va anar fent ones. Grill, sisplau. És que tu, a Torà, sempre dius que sents grills, Mercè. Dic, doncs ja m'hi no? A les 3 de la matinada, uns crits, que no eren els dels grills, la van despertar. Estem parlant de la minyona, eh? Va anar cap a l'habitació del seu oncle i va sentir com es discutia amb la tieta. Ella li deia que no li donava els diners que guanyava fent de traginer i aleshores el seu oncle va agafar una navalla amb la intenció de matar la tieta, però no ho va aconseguir. A tot això, la Maria es va espantar, que és la minyona, i va dir, me'n vaig a buscar uns veïns i demano ajuda perquè el meu oncle està a punt de matar la tieta.
S'està enredant, això.
Però l'oncle va veure i va dir, tranquil·la, no passa res, Maria, vés a dormir, que aquí no ha passat res.
Val.
Però tinc una pregunta. La Maria com sabia que l'oncle havia fet anar a la navalla?
Perquè ho va veure.
Ah, ella ho va veure, eh?
Sí.
Val, val.
És a dir, la Maria sent crits, s'aixeca, se'n va i troba
espia,
que l'oncle...
Espia,
espia. Per la porta i veu que l'oncle està amenaçant a la seva tieta. Li va costar tornar a agafar el son, perquè l'oncle li va dir vés a dormir, normal amb tanta moguda, però finalment el cant dels grills va aconseguir abaltir-la i quan ja somiava amb el setè cel, uns crits la van tornar a despertar.
Ui, ui, ui.
Però a diferència del primer cop, quan va anar cap al dormitori de l'oncle i de la tieta, va veure que a l'habitació hi havia una tercera persona. Un cadet del regiment de guarnició.
Això s'anima.
Ara aquí tenia una música molt sexy. De Marvin Gaye.
Oh.
Ui, no la tenim?
Sí que la tenim, sí que la tenim. Busca la Paula, encara, Paula, encara que entri quan estigui parlant d'una altra cosa.
És
perquè
igual.
Sempre emociona.
Marvin, és que...
Marvin Gaye.
Sempre.
Sempre. Sempre, va. Quan trobes un tercer en discòrdia, has de posar
Marvin
aquesta...
Gaye. Marvin Gaye.
Podríeu pensar que estava fent un trio, però res més lluny de la realitat. El cadet i el seu oncle s'estaven barallant a mort, l'oncle amb una navalla i el cadet amb una pistola. Ja tot apunta malament per l'oncle.
Hi ha un que té les de perdre,
Hi ha un que té les de perdre, perquè efectivament...
Ara, uita.
Mira. Oi, en Marvin.
Clar, se'n va la minyona a l'habitació, veu un cadet amb la llum tenebrosa...
Clar.
I diu...
Amb pistola.
Amb pistola. Desenfunda la pistola.
Claro.
I la tieta es varada. Però tornem al crim. Perquè el cadet va disparar l'oncle i aquest va caure mort a terra al mateix temps que la tieta es va desmaiar tota l'hora.
Com? Tota l'hora?
Tota l'hora.
Home, és que això
a tu et maten el marit i dius...
Deu ser un cop
ja
gros, això, eh?
Un cop... Home, t'ho diràs.
El cadet tot confús per l'escena i segons el testimoni de la minyona, sempre segons el testimoni de la minyona, va moure aleshores el cadàver de l'oncle, un recambró, va tirar la navalla i la pistola a la comuna i va fugir corrents. Però clar, amb tant d'enrenou... Els veïns del segon van baixar a veure què passava, van picar la porta, però com que la tieta estava desmaiada, doncs no els va obrir, no els va obrir ningú. Quan la tieta es va despertar hores més tard, li va dir a la Maria que anessin a dormir. Van tornar els grills. La Maria, però, ara sí que no podia clucar els ulls per la cançó del Marvin Gaye, sobretot.
Després d'haver vist el cadet aquest.
Normal amb tanta jarana, i quan es va fer de dia va tornar al dormitori de la seva tieta. El tercer cop que ho feia aquella nit. Clar, la Maria s'havia passat tota la nit visitant a la tieta perquè entre els crits, la primera vegada una baralla normal, la segona amb el cadet... Però en aquell moment se la va trobar netejant la sang del terra amb uns draps blancs que després es vendia a la comuna i així va continuar tot el matí, perquè treure la sang no és fàcil. I mentrestant, el cadàver del Sebastià Guix s'anà a posar en blau com un barrufet.
Pobret. Però a mi no em queda... Hi ha moltes coses que a mi d'aquesta història no em queden clares de moment. Aquest, el cadet, qui era aquest?
Apareix allà. O sigui, és a dir, apareix.
La Maria el coneixia? La Maria el coneixia?
Espera't un moment. Estàs avançant la investigació.
Clar, clar.
Em fa posar nerviosa, a mi, això.
La policia està fent un interrogatori i la Maria explica que la primera vegada que va a l'habitació el tiet s'està barallant amb la seva tieta i que quasi que la mata. Diuen que se'n vagi a dormir.
Val, val, d'acord, d'acord.
I la segona vegada que apareix ja hi ha un cadet. Bé.
Déu.
Però a la tarda, és que la Maria continua tota la narració. Ara explicarem què és el terret. Però a la tarda, se'n recordeu que la Maria s'aixeca l'endemà al matí i que veu que la seva tieta està netejada?
Sí. Vale?
A la tarda va passar un fet inesperat. I és que es va presentar una visita a una amiga de la tieta, la Paula Pere Mateu.
Ai, la visita.
La visita.
Perquè hi has anat visita.
Sí, saps allò que dius, Paula,
sí,
què fas
ja
avui?
Que, sí.
En fi, les tres, la tieta, la Paula i la Minyona, van sortir a passejar, van dir que la tieta havia pensat que foto ara jo amb aquesta senyora a casa, la trec a passejar, però després va canviar d'opinió, diu, saps què, vine a sopar
vine.
I queda't a dormir.
Vale.
L'amiga en una habitació, fixeu-vos en el que us estic dient, eh? Això és com un problema matemàtic.
Ui, ui, ui.
L'amiga en una habitació, la Paula, i la tieta i la Minyona en una altra.
D'acord.
Quedeu-vos amb aquest fet.
Entesos.
I se'n van tornar a dormir. Els grills aquella nit a Lleida cantaven molt.
Molt.
A les dues de la matinada, cantava. Estem parlant ja de del següent dia,
Traviana.
Quan els grills estaven en ple concert, algú va trucar a la porta.
Ai, ostres!
La tieta i la Maria van anar a obrir-la, les dues.
Sí.
A fora hi havia un senyor que era el mateix que havia matat el Sebastià la nit anterior, el cadet. Es va saludar amb la tieta, va embolicar amb una manta el cadàver de l'oncle i se'l van portar al carrer. I la Minyona, que no entenia res del que estava passant des de feia dos dies, al final li va preguntar a la tieta. Escolta, tieta, tu per què et vas desmaiar? I potser no te'n recordes, però aquest senyor que acaba de prendre el cadàver de l'oncle, embolicat amb una manta, és el que ell s'estava barallant a l'habitació i que l'acaba matant.
Clar.
Només t'ho dic perquè ho sàpigues, com a informació. Clar. I la tieta li va dir, xiton, si tu no has vist res,
calla,
ni has sentit res,
sí,
i aquí no em fotis amb un merder. Paraules textuals també trobades,
ui,
però adaptades a la narrativa,
actual.
S'ha de dir que tot aquest percal passa mentre l'amiga, la Paula, Pere Mateu, continua dormint com un tronc a l'altra habitació.
De bon dormir.
Sí. A mala hora va anar aquesta dona de visita.
Totalment. Sí. La policia va escoltar atentament tot el relat de la Maria, que ha durat molt, i al final... Perquè, clar, són dos dies.
És que passen moltíssimes coses.
Sí. I al final va considerar que era important fer una prova de reconeixement. Volien saber qui era aquest cadet.
Veus?
Els cirurgians del crim.
Els cirurgians del crim volien saber qui era aquest cadet.
Clar.
Van posar la Maria en una finestra que donava el cafè del teatre, com si fos un colom, i li van dir, tu quan vegis el cadet que va matar el teu oncle, que segurament acabarà passant per aquí davant en algun moment o altre, xiula.
Aixeca la puteta.
Xiula.
Aixeca la puteta. I així ho va fer. Quan va passar el cadet Josep Álvarez, del règim primer lleuger i de 20 anys, la Maria va xiular. La policia, però, no en tenia suficient amb aquest petit reconeixement i va decidir ara que faria una segona ronda de coneixement, però de prop. No fos que la Maria fos miop. Li van posar el Josep entre varis cadets i la Maria va tornar a fer un xiulet davant del cadet Álvarez.
Ostres.
I ara sí, un cop identificat per segon cop, els cirurgians del crim van demanar examinar el cadet. Examinar, no preguntar. Examinar-li el cos. Viu.
Però viu,
el
clar.
Cos.
El cos.
Clar, però això es pot fer.
Li volien buscar ferides, ell va acceptar.
Això és una mica el que et fan als aeroports, no? Quan creus l'arc de seguretat i que t'examinen, que et van tocar.
Sí, però en aquest cas tenien indicis que podia haver passat alguna cosa.
Clar.
El van examinar de dalt a baix i li van trobar una petita ferida a la barbeta. Mm. Li van dir que això podria correspondre a alguna rascada amb la ungla, però ell ho va negar i va dir que això és perquè havia estat jugant amb el seu gosset, un gosset faldiller que tenia a casa, i doncs l'havia rascat amb la porta.
Clar, ungles.
Jugant.
Clar, però els gossos tenen diverses ungles a rascar. I allà només n'hi havia una. I els cirurgians del crim no acabaven de veure clar, però tampoc podien verificar que fos una mentida. En fi, la policia va anar a buscar aleshores a la Paula Mateu, que estava dins de la casa, se n'en recordeu, l'amiga que s'havia quedat a dormir amb la tieta.
Intensa.
I començava una altra llarga ronda d'interrogatoris. I alerta perquè la Paula va explicar una versió lleugerament diferent a la de la Minyona, la Maria.
Això passa. Ja comencem.
No sé si vols explicar que comencem ara la ronda d'interrogatoris i ja la deixem per una altra.
Ostres, no ho sé, jo ara m'he quedat amb ganes de... O deixem... Mira, fem una cosa com que ens hem quedat amb ganes, saps això que dius, va.
És que és molt llarga, tota la versió.
És que a més en aquest crim, que no tenim ni idea...
Tu què creus?
És que no tinc ni... Estic molt desubicada d'aquest crim, eh?
Ja, de moment ja tenim un cadet.
Sí,
un cadet que teòricament ha matat, perdó.
Espera, no, digues.
No, que ha matat mentre l'altre estava inconscient. Per tant, quines proves hi han d'això, més enllà de la Minyona?
De moment tenim el testimoni d'una Minyona que no ho ha vist bé, perquè ho ha vist tot darrere una porta.
Fes-nos, ràpid, un croquis. Per aquella gent que potser ara s'acaba d'enganxar i diu, jo és que no vull saber ja al final.
Es troba un cadàver mort al mig del carrer de Lleida. Aconsegueixen deduir que aquell cadàver pertany a un pis on hi viu la seva dona. En aquell pis resulta que la dona diu que no coneix el cadàver, primer entrevisten a la minyona d'aquell pis, a veure si la minyona sí que el coneix, i diu que efectivament és el seu tiet i que la nit anterior va sentir com es discutia el seu tiet i la seva tiet, l'oncle, però que va marxar a dormir perquè en principi no passava res. Va tornar a seguir una segona discussió i en aquest cas ja va trobar un cadet a l'habitació que va acabar matant l'oncle. Després se'n va anar a dormir i es va aixecar l'endemà veient com la tieta netejava les taques de sang. Va arribar una amiga amb tot això. Es va passar la tarda allà passejant i l'amiga es va quedar a dormir i l'endemà, i en aquella nit, mentre l'amiga dormia, el cadet va tornar per retirar el cadàver. Mm-hmm. Aquesta és la versió de la minyona. El cadet només li han trobat, l'han localitzat i només té una rascadeta, vull dir, signes de batalla no en té, de baralla.
Però diu mentida, perquè diu que ha sigut el gosset.
És molt estrany, i finalment tenim ara l'interrogatori a l'amiga, que va arribar, si recordeu, el primer... O sigui, ja havia passat una nit. La nit de la mort ja l'havia passat.
Quan ja era mort.
I ara a veure què passa.
Tu.
Està tot obert, això, eh?
Només et dic que és un dels crims amb més testimonis i amb interrogatoris més durs de la història, sí? Segurament de Lleida, de Catalunya, d'Europa i del món sencer. Sí, del món.
Però s'ha resolt? O segueixen els interrogatoris a dia d'avui?
Vols saber si realment hi van haver culpables i tal?
Sí.
S'ha resolt.
Perfecte.
Es va resoldre,
però no vol dir que sigui...
És a dir, hi ha culpables o culpable. Culpable. Hi ha innocents.
Clar.
Hi ha de tot. Hi ha de tot a la Vila del Senyor.
Perfecte.
Candela, moltes gràcies. Ja pots...
Sempre el teu servei.
El retrovisor el tornem a posar...
És que em poso tan intensa que em canso.
Clar, és que això t'ho faig intensa.
Intensa.
Dos minuts, ja ens situem al punt de 6:15. Agafem una mica d'aire, perquè estem ben tensos, no?, després d'aquest retrovisor de la Candela.
Mora meva.
1830.
Vuit. Tu me l'any, aquest...
No, el tinc creuat.
En aquest cas, no.
Quin any era?
1838.
1838, 8 anys després.
Tu has dit 1888 perquè és el dels torrons de Gramont.
No, ell ha dit 1880.
Ai, mira,
no, però ara he dit 1830.
Tenim un punt de dislèxia totes.
Amb els números. 1838. Tornem a l'actualitat, publicitat i la taula de diàleg.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
de lloc. Un minut que passava de dos quarts de sis. Jarque, t'han canviat de lloc ara. Com estàs?
Molt bé.
Sí, has recuperat ja el Green Data.
M'estic reubicant. Sí, jo encara tinc el cap allà, a Lleida.
És que a veure si podem tornar el cap cap aquí, cap a l'estudi de Ràdio Estel, perquè comença aquesta taula de diàleg fins a les 6. Avui, l'Aleix Cabrera. Aleix.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Què trobem a faltar, també?
Jo també, vosaltres.
És que, clar, Jarque, això, haurem de fer una llista com al col·le.
Sí, home,
esclar. Posar a positiu, negatiu, a veure qui falta, qui no. I qui,
els Reis ho veuen tots, si veniu, si no veniu...
Però compten més aquest últim mes, novembre i desembre.
I qui s'està portant, estàs això de positiu, 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 en les darreres setmanes, és el Guillem Figuerola. Guillem.
Bé, bona tarda.
Avui has arribat just per això, eh?
Sí, no, ara ho estàvem mirant, que dic...
Però bé, escolta.
He tret el cap aquí a la peixera i he dit, a veure si hauran començat.
A veure si començat... No, perquè tu sempre puntual. I avui, qui té un negatiu, però com una casa, no sé si ens estarà escoltant, se'l mereix, no?
Home, i tant.
A veure, què creieu?
Gomet vermell.
Mira, ja comencem el debat. Se'l mereix o no?
Home, és que a més et fa molta enveja. Perquè està a una illa paradisíaca, em sembla.
Oh. Amb una illa?
Ara que és a Menorca.
És veritat. Potser els oients que en diuen, però de qui parlen? Maria Antònia.
Tornada
a fallar, eh? Però és que, clar, és que Maria Antònia, o sigui, viatja molt.
Molt.
Però molt.
Mira-la.
Està bé, clar, que està bé. I, clar, doncs, com no hi ha la Maria Antònia, doncs la Maria Antònia s'ha buscat una representant.
Imagina't. Això és ser professional.
Sí. Victòria Monconill.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé i contenta.
Ai, això ens agrada. Benvinguda aquí a aquesta taula de diàleg.
Moltes gràcies, igualment.
Coneixements de la Maria Antònia, vull dir, quin relació, cap ni una, no? De moment, tu no coneixes la Maria Antònia.
Algun dia, Maria Antònia, algun dia ens coneixerem.
Ui, aquí hi ha un missatge, eh? Sí, home, Victòria, però mai heu coincidit, passa que potser...
Mai.
I Maria Antònia t'ha buscat i ha dit que siguis la meva representant.
A través d'una amiga.
A través d'una amiga. Com es diu l'amiga, ho podem dir o no?
Virtudes Caballero.
Carai, i la Virtudes Caballero no volia tampoc venir que parlar, o...?
Podria ser una bona tertuliana.
Sí?
Veus? Sí, molt interessant.
Veus? Doncs pues mira, un dia
molt
que vingui la Virtudes.
Molt dinàmica.
No,
perfecte.
També? A veure, hi ha molts temes sobre la taula. Hi ha algun tema que vulgueu parlar especialment vosaltres? Aleix, que us vingui així, Victòria, Guillem, per començar, no? No teniu cap tema?
Veure, segons el que ens diguis tu...
Mira, jo avui volia començar amb un tema una mica fort. Traspàs de Rodalies. Això ho vam parlar o no? Perquè ara tenia com un...
No ho vam parlar.
Des que va sortir aquest suposat acord, no?
Clar, perquè estem pendents encara d'aquest possible acord entre PSOE i Junts, que encara sembla que això tira...
Cap allà,
al més enllà, no? Uh-huh. De moment, fins al 27 de novembre hi ha temps, perquè si no, Jarque, què estàs pensant? Estàs meditant?
No, em pica l'ull.
Per veure si hi haurà aquest govern amb Pedro Sánchez. Però clar, traspàs... Treballadors de Renfe i Adif han anunciat una vaga per protestar contra el traspàs de Rodalies. O sigui, som conscients del que serà aquest traspàs. No sé si vosaltres, primer de tot, sou usuaris de Rodalies o no?
No. De mitja distància.
De mitja distància.
Sí, jo també. Bueno, sí, l'Havana és mitja distància, és que ara sempre em confongo amb això.
A l'Havana és...
Llarga, no? Ja.
No, jo crec que és mitja distància. Llarga és...
Canvia d'autonomia.
Vull dir, jo Rodalies l'he fet servir puntualment per anar a llocs concrets de Catalunya.
Si anem a Girona, Tarragona, Lleida, és mitja distància.
Ah, però dintre de Rodalies també. Mm. Val. És que jo sempre també ho col·locava...
També tot, diguéssim, al mateix sac.
Sí. Llavors, jo no l'he fet servir més enllà d'algun cop que he anat hagut d'anar puntualment doncs, en algun lloc a fer una feina o això i no tenia cotxe, sí que l'he fet servir. I per les poques vegades que l'he fet servir m'he trobat amb l'habitual problema de com és que no està arribant, com és que porto...
Horaris, no? Sí. Victòria, i tu?
No sóc gens usuària.
Gens usuària, però ets gens usuària per algun motiu. O sigui, justament per tot el que passa, quan no.
Sempre em trasllado un cotxe.
Amb cotxe? Que vius, no vius a Barcelona, vius a Barcelona.
Tinc un cotxe d'aquests tan pràctics que et porten a tot arreu, que l'aparques a tot arreu i no hi ha cap problema.
Carai,
jo el vull,
quin és aquest cotxe?
Sí, o sigui...
S'admet amb dimarques?
Bueno, un petitonet.
Cotxe comú.
Un petitonet.
Un turisme.
Mini-turisme.
Biplaça.
Què va? Biplaça, sí.
Biplaça.
Maco
aquest cotxe. Perdoneu una cosa, ara continuem parlant. No us veig amb moltes ganes de parlar d'altres vegades de Rodalies, sinó, si voleu, passem. Però deixeu-me, perquè abans que acabi el programa, el Jarque, ja ho he dit vegades, però és que, a veure, aquesta tardor, que ja podem dir oficialment que estem a la tardor, has anat a Montserrat o no?
Jo encara no.
No?
M'estic esperant.
Va, que t'hi convido.
Música.
I és que aquesta tardor has d'anar a Montserrat i endinsar-te en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya, com és Montserrat. Pots, mira, la Victòria podria aparcar gratuïtament a Monistrol. Això va molt bé.
Molt bé.
Qualsevol cotxe.
Montserrat és preciós.
És preciós. I heu pujat, pots viatjar amb el cremallera. Si tu deixes el cotxe aparcat a Monistrol i agafes el cremallera cap amunt, aquesta via verda per accedir al recinte, tu hi has anat amb cremallera?
Sí, i sempre que he anat he pujat amb el cremallera i és...
Superpràctic.
I encara diria més, pots agafar molt a prop d'aquí els ferrocarrils de la Generalitat.
Ara.
I vas fins al cremallera i ja fas cremallera.
I ja directes i et deixes, escolta, al vell mig del santuari, que això
després
també...
Després puges a Sant Jeroni a peu.
Ara, perquè clar, ja...
Complert.
Escolta, perfecte, Aleix, perquè has de descobrir el patrimoni natural i cultural amb els funiculars... Que ho saps, tu, això bé, eh? Amb el de Sant Joan i el de la Santa Cova, que sí. Hi ha aquests... Heu pujat vosaltres fins a dalt alguna vegada o no? Sí, sí.
Sí, em sembla que també.
Què vols dir, sempre?
Que, és que, clar, jo sempre confongo amb el cremaller i el funicular. No sé exactament... Crec que el funicular també algun cop, perquè, clar, jo he anat amb la família, he anat amb l'escola, perquè, vull dir, qualsevol escola catalana que no hagi anat a Montserrat, la tanquen, vull dir, és per llei si ha d'anar.
Ja. Sí, ha d'anar.
Llavors, jo crec que sí que el funicular, però, clar, ara fa molts anys i no me'n recordo, però crec que sí.
I, Victòria, què?
Jo
tu has anat a Montserrat? No has anat a Montserrat?
He anat a Montserrat,
sí.
Però allà va en cotxe. M'agrada molt.
Però pot agafar el cremallera.
També he anat en cotxe. Claro. He pujat fins... Sí, no, amb cremallera.
Amb cremallera?
Sí, deixant a baix el cotxe i pujant amb cremallera. És espiritual, és únic, és el nostre patrimoni, és Catalunya.
No, Victòria, és que ho dius molt bé, perquè justament aquesta experiència de pujar a Montserrat comença en aquest viatge, agafant el cremallera i arribar fins al, com dèiem, al vell mig del santuari. És molt per fer, molt per veure, Jarque, molt per viure, per tant, molt...
Montserrat.
Anem-hi, va. Dit això, va, aquesta tardor cap a Montserrat tot. Podríem organitzar, jo crec.
Ah, sí, que bé.
Uita,
som-hi. Sí, jo sempre dic que sí a tot.
Sí. Però a qualsevol
som-hi.
Destí, eh?
Som-hi, quan vulguis.
Quan vulguis, doncs mira, sí. Ja podem quedar, no sé. A veure, què?
No, jo abans que avancem temes,
sí.
Hi ha un tema relacionat amb el tren. És una derivada d'aquest traspàs de Rodalies, que és una vegada ets al tren i el clàssic moment doncs, que tu estàs asseguda, t'ha costat aconseguir un seient, perquè és un dels grans reptes també dels que viatgem sovint en tren, aconseguir un seient. Uh-huh. I després, doncs, evidentment, s'ha de cedir, no?, el seient doncs, a dones embarassades, també a la gent gran, però no tothom ho fa, això. Uh-huh. Després jo també volia posar aquest tema sobre la taula i al moment aquest que veus una persona que és gran, però potser no és suficientment gran com perquè li agradi que tu li cedeixis el lloc. Saps? Hi ha uns moments que dius, ostres, no sí, sé si ara ofendré la persona, sí. Si no, si em ve gaire de gust aixecar-me...
Però per això ofendre en aquest sentit, que no ofendre no cedint el seient.
No. Sí.
A Victòria, què?
A mi fa molts anys que em van dir senyora i em va sentar fatal.
A mi fa molts anys que em van dir senyor, també, ja.
I?
Bueno, ja.
I què? Tu és igual.
Ho acceptes? Dius, bueno, doncs ja està, serà sí. que anem creixent.
Victòria no, eh?
No. A partir de quina edat hauríem de cedir al seient?
20 anys enrere, senyora fatal.
Clar.
T'han dit senyor, tu, Guillem?
No, a mi encara no.
Quina sort.
Sí que és veritat que estic a passar un dia per un costat d'un parc infantil i recollir una pilota i que em diguin gràcies, senyor, però de moment encara no ha passat. I amb el tema del transport públic, a mi em passa sempre, com diu la Marta, que jo m'intento aixecar quan ve algú, però un dia em va passar una escena que em va semblar dantesca, que és el típic cop que hi ha dos seients buits, i vaig moure'm cap a un costat perquè ficar-me a la punta.
Clar.
No, i una senyora que se'm va abordar a sobre, que em va dir que no, que és per mi el seient aquest. I jo, vale, perdoni. A seguir no la molesto més. Llavors, el tema dels seients al metro és un...
Sí.
És una jungla.
Ui, tant. S'ha d'anar ràpid, eh?
I els ferrocarrils, en principi, hi ha el metro, ara, deixa'm recordar, perquè hi ha aquests seients que estan reservats, no?
Sí.
Que són reservats.
Ho posa escrit.
Ho posa escrit.
Sí, però...
L'altre és que respecti.
Exacte.
Clar, i també després, amb aquests ja estan reservats a el que deia la Marta, un diferent tipus de perfils, però a mi sempre em ve el dubte de quin té preferència sobre l'altre.
Molt bé.
Perquè aquesta és una reflexió, clar.
Bon punt, clar.
La persona gran depèn de quina edat té una preferència sobre l'embarassada. L'altre ja ho comentava amb uns amics, què passa si dos embarassades es volen seure i una està embarassada de més mesos, de menys...
Segurament, estàs donant per fet que els seients que hi ha al davant, que no tenen aquest cartellet, ningú s'aixecarà. Jo crec que al final és una qüestió també de respecte. Vull dir que els seients que no tenen el cartellet...
Però està molt bé el dubte que
genera.
Perquè imagina't que estan en igualtat de condicions. Clar, aquí algú ha de tenir preferència.
És a dir, tu imagina't que només queda un seient buit. Hi ha una dona embarassada i un senyor molt gran.
Sí.
A qui cedim el lloc?
És com una creuament.
Mira, seu un dels dos i l'altre se'n va als altres seients i demana, sisplau, a algú jove si li pot ser el seient. Jo crec que també s'ha de saber demanar.
Quan t'has de cedir a la dreta, no? Com passa quan condueixes, però s'escolta, exacte, és a dir, bueno, doncs una mica sentit comú, sí. No? I algú que cedeixi...
Ai, sentit comú al metro o al tren.
Sí, això va car, no, Victòria?
O a la vida.
En general.
No, però tu com ho solucionaries, això, si hi ha aquest col·lapse?
Mira, vaig ser àvia fa dos dies.
Ai!
Felicitats. I la meva filla, que viu fora de Barcelona...
Com es diu la criatura?
La petita, la nova petita, es diu Ivet.
Ivet.
Ivet en català, eh?
Acabat amb T.
En francès. I V baixa ET. És que tothom ho escriu en francès.
Clar.
Ivet, no?
Val. Doncs la meva filla Clara utilitza el transport de Sitges a Barcelona i no se li han aixecat. I anava amb un bombazo de cuidao, eh? No se li aixecaven. I demanar-ho... potser, clar, si veus que no s'aixequen i et veuen... No t'atreveixes.
Clar, a vegades són situacions incòmodes que dius... Bueno, hi ha gent que sí que ho diu, escolta,
no
pots deixar de seure.
Sí. O jo fins i tot, si algú no s'aixeca i jo estic a dreta i veig que algú s'aixeca al seient, ho dius.
Tu sí.
Home, es diu... I després hi ha molta gent que s'excusa pel fet de que estan mirant el mòbil tota l'estona.
Sí, 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 sí.
Escolta,
sí, sí.
Que no veus... Jo trobo que no molt bé que la gent miri el mòbil, però hi ha un món al seu voltant,
sí,
no?
Jo sí que és veritat que quan estic al transport públic, normalment sempre estic mirant el mòbil, però normalment quan paren les parades el que faig és intentar aixecar el cap. Una mica de tant en quant per dir, a veure, que no hi hagi algú... Perquè m'he provat algun cop de potser no fer-ho i estar un parell o tres de parades amb una persona gran de peu i, ostres, quan aixeques el cap i dius... Clar, jo em sento malament. Clar, ja no sé quanta gent passa per aquest procés de dir, ostres, no em costa estar de peu ja. Però, clar, hi ha molta gent que no passa per aquest no.
I una altra situació és que algun de nosaltres puguem anar al metro, a l'autobús, ens trobem malament un dia i necessitem seure.
Oh, i tant, sí.
No estem al cartellet, sí. Per això dic que és important demanar.
Sí, és veritat.
I al final és una qüestió d'empatia dels uns cap als altres.
Sí, sí, iniciativa, sí. Dir, ostres, que em trobo malament, exacte. No? Puc em deixar seure, vull dir, necessito seient.
Això en època Covid era perillós, eh? Perquè t'agafava la tos. Tu no tenies Covid, però t'agafava la tos al metro, que això també passa, sí. Perquè al metro hi ha aquests canvis de temperatura i et comença a agafar l'atac de tos i era horrorós, perquè, clar, la gent et mirava, com vulguem dir ara, aquesta persona... A mi em passarà el Covid.
Deixeu-me que tregui un altre tema aquí a la taula de redacció, de diàleg, perquè us recordeu que fa uns dies, la Victòria no se'n recordarà, però vam parlar dels mòbils a l'aula. I ara s'ha tornat a generar el debat. El tornem a traslladar aquí, perquè el Consell Escolar obrirà un debat amb centres, alumnes i famílies per arribar a una proposta perquè els centres ho puguin tenir, diguéssim, com una regulació en el seu marc. Vam dir que estàvem a favor o no de prohibir-los, en recordeu, no, Aleix?
Sí.
Que vam arribar, diguéssim, a aquesta taula de diàleg, però voldria saber a veure quina és l'opinió de la Victòria amb tot plegat.
A favor completament
de que es prohibeixin. I a partir
de quin edat? Per què has de tenir el mòbil a l'escola, a classe?
Va, a veure.
No, per res. Estàs allà per aprendre, perquè el professor t'ensenyi. I en tot cas, si has de fer un diàleg, has de fer un treball amb el teu company, per què necessites el mòbil? No, prohibit rotundament.
Prohibit rotundament, eh?
Rotundament.
I el fet d'això de donar-li el mòbil, a quina edat?
Oh, fatal.
Què?
Sí, perquè també he vist que s'ha obert com una campanya de pares que diuen a partir dels 16 anys i això. Jo crec que el tema de les edats és complicat i és una mica erroni, perquè crec que és el que parlàvem l'altre dia. Al final és inculcar al fill uns hàbits d'unes... Igual que... tu saps que amb el tema de les pantalles, sempre ho deixia, amb la tele, no se li havia de posar als nens més de X hores a la setmana, o se recomanava que no... Pues amb els mòbils igual, si tu li dones un mòbil amb 12, 13 o 14 anys, tu el que li has de fer és crear-li uns hàbits de quantes hores l'ha d'utilitzar, està pendent, perquè aquesta és la teva feina com a pare, però ficar 16 anys, al final què farem? Que l'agafi amb 16 anys però que hi dediqui 8 hores al dia o 10 hores al dia? Llavors, de què serveix fer-ho un any abans, un any després? Sobretot és crear uns hàbits amb els adolescents, sobretot, i amb el tema dels instituts, al final jo penso que no hi ha de ser perquè fa que després també no hi hagi aquestes connexions personals perquè tothom està al seu...
El seu món.
Però estaria bé que aquesta regulació és acompanyada també de tallers o de seminaris...
Exacte.
Dirigits a pares i alumnes.
I d'exemples.
Sí. De com fer, això que deies abans, no?
De fer
un bon ús al mòbil i també els riscos que comporta tenir un mòbil. S'ha vist, no? Riscos des del phishing, que és l'ús de dades personals per... per cometre frau bancari fins al porno del mòbil. Uh-huh. I és tot el risc aquest.
Mm-hmm. Clar, és que ara estava pensant, jo estava fent memòria i dic, ostres, jo la primera vegada que vaig tenir un mòbil anava a l'escola, però eren aquells mòbils que, clar, riuten del que pot fer un mòbil ara.
Clar, és que també ho deien que no, el que s'ha de fer és donar els mòbils que només serveixin per trucar per una emergència. Però, clar, tampoc s'ha de ficar a la gent, als adolescents, enviar-los al passat, és a dir, agafar-los i enviar-los en una càpsula al passat i dir, no, només pots tenir un mòbil per trucar, no. Has de tenir un mòbil adequat a l'any que vius, però no crec que anar-se'n a... Perquè també això després pot crear que si és l'únic que no té un mòbil amb WhatsApp, hi ha també dintre del...
Guille, o sigui, m'ha dit senyora, una mica, perquè clar, tu el mòbil al passat...
No te cuento lo que em diria a mi.
No, també, no, el meu primer mòbil tampoc tenia internet ni WhatsApp.
No, broma. Però sí, és que...
Però clar, però si ho fas...
Només podies enviar SMS al meu primer mòbil. O sigui, no?
Sí. Podies escriure en una única línia.
Ostres!
Oi tant, clar.
Sí.
Però vull dir que jo també m'he trobat amb aquesta situació. Sí que és veritat que al cap de 2 o 3 anys ja tenia un smartphone, però eren els primers smartphones rudimentaris.
Però tu Guillem, tenies els mòbils aquells que tenien tecles i havies d'anar com donant copets...
Perquè
això era terrorífic, eh?
Sí. El meu primer mòbil que em van comprar vaig anar amb els meus pares a la botiga i... se'n va encapritxar un, que era de la marca Alcatel, sí, que era així, era com en forma d'ou, i era tàctil. Però era tàctil que només servia per missatge de text i trucades i així, però era tàctil. O sigui, jo no vaig arribar a tindre un de botons, i sí que era tàctil, però jo què sé, la majoria de companys meus sí que tenien un telèfon en pantalla, o se començava a veure alguna primera BlackBerry quan jo feia primer o segon d'ESO.
Tirava amb la BlackBerry, era com avantatjat.
Sí. Tu te'n recordes del primer mòbil, Victòria, o no?
No. Jo vaig més enrere. Saps el que me'n recordo?
De què? A veure.
Del telèfon de bacalita negra de casa de la meva àvia, de parlar amb els nòvios d'amagatotis, i del... Ring, ring, ring...
Cap enrere, és veritat.
Però gràcies a això memoritzàvem els telèfons.
Sí.
Fent el gest aquest...
Sí. Al final...
És que ara penseu, quins telèfons us sabeu de memòria?
Cap. Molt pocs, els dels meus fills.
Jo em sé els fixos de companys d'escola.
Ah, sí? No! En sèrio?
En sé un parell. I d'uns veïns del costat, també. I és perquè marcava amb la rodeta.
Clar, i se't quedava.
Sí.
Tu, Guillem, en saps alguna?
Els importants, el fixe de casa, el meu i el de ma mare. els únics, els importants. La resta...
Home, la ma mare està molt contenta.
Quin és el telèfon del meu pare i no te'l sé dir. O el del meu germà i no te'l sé dir. Però el de ma mare t'asseguro que me'l sabré de memòria tota la vida.
Tota la vida. Tu, Jarque, què? Com vas de memòria?
Jo el d'aquí, el de Ràdio Estel, el que donem.
I el teu no, també?
Sí, el meu també. El meu i el de la ràdio. I són els únics que necessito.
I ja està. Mira, jo una vegada em va passar en directe... Explicaré una història. Em va passar en directe que havien de donar el telèfon de la ràdio i vaig donar el meu.
Ah, perfecte. Més pràctic, més directe.
Ja, directe. Directíssim. Saps? Perquè, clar, ja entres a val d'això i dic, ui... En fi, escolteu una altra cosa important. Encara et queden unes setmanes per advent, però ja teniu pensat a on anir del pessebre, l'arbre de Nadal, totes aquestes coses... Heu començat ja a decorar o no?
No, a decorar no,
no,
però...
No, quin dia comenceu? Teniu data fixada? Maria Cari ja ha sortit. Ja sí, la tenim descongelada.
S'ha descongelat.
Sí. Ja sí, està. Sí. O sigui, ja...
Amb explosió inclosa.
Sí.
Està començant ja a comptar bitllets.
I ja està, ja està, en plan, clic-clic-clic, clic-clic-clic, clic-clic-clic. De moment la Paula, que la tenim ara, no sé què està... Esclar, és que està... Ara, amb qui parles, Paula? Estàs... Amb la Maria Carey.
Està comptant els números que se sap de memòria.
Sí. Què et diu la Maria Carey? Que vol sortir Ràdio Estel? Que ens pagui nosaltres. Bueno, és que, clar, a veure, així les coses, no? Al final... Bueno, escolta, quan comenceu? Quan comenceu a treure...
Ben aviat.
Desembre.
Sí?
No? Sí. No, a desembre ja.
I què hi poseu? Què hi poseu?
No poso pessebre i tampoc arbre.
I què hi poses?
Clar, les plantes que tinc, els hi poso guirnaldes.
Les plantes?
Les poso guirnaldes. I llavors el que és, com diguéssim, la porta del balcó, on hi ha la cortina, faig totes les llumetes i totes les... les figuretes que pengen.
Molt bé.
Figuretes.
Sí.
Tipo què?
Clar.
Boles, ninotets d'aquests de fusta, com de pisos nòrdics, pintats així, artesans.
Però, un moment, saps per què us ho preguntava, això? Perquè avui hem conegut els nous caganers.
Ah, sí? Ah.
Sabeu que l'empresa gironinacaganer.com, no?, fusiona aquesta tradició i modernitat d'aquest Nadal i ho fa, doncs, amb caganers d'aquests que treuen cada any, no? I llavors treuen com el llistat. Mira, aquest any... Jarque, aquest el compraré tu, l'Elon Musk, que ha sortit.
Preciós. Aquest el posaré, me'l compraré a mida real
sí?
I el posaré a l'entrada de casa.
Què et sembla?
Sí, aquest m'encanta.
Michael Jordan,
quan
també.
Quan val aquest? Aquest, mira, no em fa tanta gràcia. Però no, l'Elon Musk...
Aquests no en tenien encara.
No en tenien. Oh. I aquest any, mira, el líder del PSC també, el Salvador Illa, que tampoc en tenien.
Ja és aquí. El mono, que és el tradicional.
Ja està la Maria, ja està.
Ja està.
Clar, és que és amiga de la Paula, la
Maria. Segur que la Maria Carey també té caganer.
I si no li enviem... No, sí, no li podríem enviar un caganer.
Li
no?
faria molta il·lusió.
Vale. I llavors, i la Victòria, que ets de posar pessebre,
pessebre
a tot, eh?
El pessebre amb les figures de la meva mare i el meu pare, que anaven cada any a Santa Llúcia i cada any compraven una figureta diferent. I alguna vegada se'n recordaven i la repetien. Però com que eren fetes a mà de fang, alguna diferència hi havia. Romanticisme pur i dur.
Pur i dur.
M'entusiasma.
No ho sé, jo ara, quan estàs dient, jo és el meu segon Nadal que passo ja aquí vivint a Barcelona. El, i és el primer...
De quin poble ets?
No, jo soc de Lleida Ciutat.
De Lleida Ciutat.
I sí que és veritat, a casa... També és veritat que fa uns anys que no el fiquem, el pessebre, però sempre hem ficat alguna decoració o el pessebre quan érem més petits. Però jo és el que et dic, he de fer un conclave amb els companys de pis a veure si volen ficar alguna decoració.
Clar, això és un altre, eh?
Clar, clar, que tu estàs... Diguéssim que la teva propietat, per dir-ho així, és la teva habitació.
Exacte.
No? Aleshores, la pregunta és, què decores, la teva habitació o els que compartiu pis decoreu, diguéssim, conjuntament al pis?
Justament és això. Tinc
les zones comunes.
Tinc un company de pis que ha entrat ara fa poques setmanes, amb l'altra companya també no l'any passat no vam fer res per Nadal ni per decoració. Llavors, potser els he d'agafar els dos i sentar-los i a veure què volem fer.
Sopar de Nadal tampoc vau fer, Guillem?
Però
no vas anar a casa? No vas anar a casa amb la teva família?
Sí, bueno, Nadal, sí, clar, per Nadal sí, per això que dic que, a part, les festes l'any passat segurament les vaig passar totes a Lleida, però aquest any amb la feina s'haurà de veure.
S'haurà de veure, a veure com... Escolta, i sopars de Nadal, a favor o en contra?
D'empresa?
Sí, d'empresa.
A favor.
Sí.
A Paula diu que en contra. No vindràs, Paula.
A favor.
Bueno, no la convidarem.
És un regal que et fan. I a més que
és un regal?
És un regal que et fan.
Fixa't, eh?
Sí. Vale. A veure, és que no n'hi ha d'altre. Vull dir, depèn de la feina, però allò dels lots de Nadal, jo fa molts, molts, molts anys que no ho he vist. I després que si hi ha bon rotllo amb l'equip, és xulo.
És un bon moment.
Sí, és un bon moment. I de fet va haver un any que jo en aquell any no vaig poder ser-hi, però van muntar un sopar d'aquests que són participatius, que cuina l'equip, rotllo una mica al gran xef, al Masterchef.
I aquí tindríem problemes.
I van fer una mica de competició, i aquest any me la vaig perdre. I estic insistint any rere any perquè ho tornin a repetir per fer una mica la
revanxa. No tenen cap ganes de repetir-ho, no?
No, em sembla que no.
No, perquè, o sigui, us agraden aquests sopars d'empresa? O no, Guillem, tu ets sopar d'empresa, a favor?
Sí, no, només n'he fet un l'any passat que vaig estar fent unes pràctiques i em van convidar al sopar d'empresa i va estar molt divertit. Llavors, sí que és l'únic que he fet. A veure si aquest any hi ha.
I què, la Victòria?
Microempresa, no.
No, però quants... Però microempresa, però podeu anar.
Microempresa.
Els de la micro, aneu.
Microempresa, dos de les quals són les meves filles. Tio caganer amb la família.
Bueno, no, però mira...
Nit de Nadal.
I tampoc, o sigui, ja unifiqueu, diguéssim, ja la nit de Nadal, no?
Nit de Nadal.
Ja
no, nit de Nadal.
Bueno, totes
Nadal,
les festes, no?
Sant Esteve.
Tot. Però ara cada vegada més, sí que és veritat que aquests sopars de Nadal ja es converteixen... Bueno, cada vegada més es fan abans, perquè
sí,
està... Ja. Jo crec que el 15 de desembre és la data aquest any que hi haurà més sopars de Nadal. Mm-hmm. Tinc constància, sí. I ara cada vegada més és com més festa, són com els casaments. No sé si si teniu aquesta percepció, que ja, o sigui, ja no és anar a un casament amb el matí, o sigui, el dia i tal. No, és el dia abans, després també et fan un escape room, t'organitzen coses...
Però què hem preparat pel sopar de Radio Estel?
Ui, tu no ho saps, que no t'han dit.
Però què serà com un
hi
casament?
Hi haurà sorpreses.
Ah, sí? Què serà? Tot un cap de setmana?
Tot un cap de setmana.
Ah,
I pagat.
Sí?
A Montserrat.
A Montserrat. No, però esteu a favor de que això es converteixi. De la Victòria, com
tant, no.
Que vols fer el sopar de Nadal?
Vinc.
Clar, sí. Microempresa.
Sí. Per un amic, que això que dius és cert, que cada cop són més sopars com de casament, que hi ha la primera part, el pica-pica, el sopar, i després hi ha la ballaruca. I la cosa s'allarga moltíssim. Sí, jo no.
Tant, ligoteo?
Suposo que sí.
Però i es permet el ligoteo aquestes nits, sopar de Nadal, empresa?
Clar, home, no s'ha... Que ningú es tanqui res, no? I si sorgeix.
Sí. I karaoke? S'heu d'anar a acabar el karaoke?
Sí.
El Guillem, no?
És que, clar, és el que et dic, jo no... Jo...
Però a veure, Guillem, què hem de fer?
Què dius, el sopar de Nadal o en qualsevol festa?
En qualsevol festa, karaoke a favor o no?
No, jo el karaoke sóc més d'anar-hi per la tarda, com en plan de... amb amics i així.
A la tarda,
sí que he anat algun cop, però això de karaoke ja... passadíssim.
Però havent no, sopat és millor, perquè vas una mica entonat i
clar,
llavors...
És que si no és difícil.
Sí, que és veritat sí. Que després costa que hi hagi... que la gent s'animi, si no hi ha...
O jo et dic que si vas un karaoke a la tarda, et té un ambient com molt sòrdid. Molt
no,
sòrdid.
Però...
Quan encara és de dia, oi?
Jo hi vaig anar fa poc per l'aniversari d'una amiga.
Eh, aquella hora. Guillem, jo crec que és... Clar,
els habituals, els habituals de sempre.
Sí, d'aquí sí, ve sí, la sordidesa.
No? Tu, Víctor, ja t'agraden els karaokes o no?
Com diu ell, quan estàs entonat.
A l'Aleix.
Si no, quina vergonya. El desentonar.
Sí. I quina cançó trieu, normalment, quan hi aneu?
A la que et posin.
El hombre del piano.
Ah, mira, ho sap tot.
L'Anna Belén.
Jo no hi vaig mai.
L'Anna Belén, bona.
Ah, bona.
Podríem anar-hi un dia, també. És que tenim... hem de fer moltes coses,
sí, sí, llista. Fem llista.
Anem.
Veus?
Montserrat, karaoke, anem fent llista.
Sí, molt bones idees, eh? M'agrada. Sí, apuntem-nos a tot. Sí. Aneu a fer propostes. Què més?
Va, karaoke, diríem com...
La més vella i la que més ganes té de tot.
I que vaig cuelga, eh?
Sí.
No, és que tenim un karaoke aquí al costat. O sigui,
sí?
Sí, home, sí.
Ah, sí?
Ara que has de fer de nit, que ja fem el programa de nit, gairebé.
Ara és bona hora. Ara fa bona hora pel karaoke.
Ara hi ha professionals i fabricació pròpia. Guillem, quina cançó cantaries tu?
Jo sempre canto Like Bonnie That Way dels Backstreet Boys. M'agrada molt el karaoke. És una de les meves preferides.
Què dius ara? Sí.
Que, però... com que és una de les meves cançons preferides, sempre la canto, perquè com me la sé...
Ja te la saps de memòria.
Llavors sempre la canto.
Sí. És que aquesta cançó que estem escoltant ara mateix... Puja la Paula. Solo quería adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta. Ara. A veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue al final. Fa 20 anys d'aquesta cançó.
Sí, anda.
Andy Luca.
Sí, Andy Lucas. S'han fet grans, també.
Lucas.
Sí.
20 anys, eh? Com passa el temps, Victòria?
El que canta és vigent.
Els...
Són dos, la parelleta.
L'Andy i el Lucas.
Sí. Doncs, escolta, mira, podem cantar aquesta cançó karaoke quan quedem, que us sembla?
Ah, sí.
La demanem tots?
Sí.
Mira, Victòria,
sí. A tots.
Perfecte.
A tots.
Victòria Montconill, Aleix Cabrera, Guillem Figuerola, moltíssimes gràcies per aquesta taula de redacció. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Jarque.
Res, a tu.
I gràcies per la vostra atenció. Fins demà, 2:45 de la tarda. Que vagi bé.
Aquí, el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús dinar amb segell de qualitat.